Es defineix com a polifriqui. De fet, condueix un podcast que du aquest nom. Apassionat de la lectura, els llibres es van convertir en el seu refugi durant l'etapa escolar fins al punt que ara és llibreter. I diem ara perquè la seva trajectòria és molt extensa i diversa, com ara coneixerem. Pablo, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
Pablo Jiménez és un col·laborador d'aquesta casa, ja ho havia estat molt abans. Explica'ns com descobreixes tu la passió per la lectura.
Bé, home, jo la passió per la lectura l'he tingut, jo crec, que tota la vida. Vull dir, jo, la meva àvia, en Pau descansi, doncs ja deia que era impossible veure'm sense un llibre a les mans. I la veritat és que, bueno, em vaig trobar que sent una persona a qui no li agradaven els esports tradicionalment ben vistos, com podia ser el futbol, a la meva època, doncs llegir era un refugi meravellós.
Algun llibre que et marqués especialment i que recordis amb carinyo?
Sí, sí. El Senyor de los Anillos, El Senyor dels Anells.
Mare meva, amb quina edat?
9 anys. 9 anys. Però si tens en compte que a 8 anys havia llegit l'Odissea d'Homer amb vers i El Paradís Perdut de Milton...
Mare meva.
És que era el que hi havia a la biblioteca de Sant Cugat de llavors. Vull dir, no hi havia gaire cosa...
Però per la teva edat?
Per la meva edat, no.
Era una mica atrevit.
No, era per la meva edat, no?
Però
bueno, ho entenia i m'ho passava bé i ho gaudia. I bé, jo el dia que li vaig dir al meu pare... El meu pare s'estava acabant de llegir El Senyor dels Anells i li vaig dir, ai, fa bona pinta, me'l vull llegir. I em va dir, tu mateix? Són tres patracots de 500, 600 pàgines. Dic, bueno, i sí, sí, me'l vaig tombar en una setmana.
I endavant.
Tinc ja 12 edicions diferents del llibre.
Els col·lecciones?
Sí. Sí, sí, perquè m'agrada molt quan surt alguna edició especial i tal. Tinc un puntet de bibliòfil. Vale? Llavors, doncs, quan hi ha d'algun llibre que m'agrada, quan surt una col·lecció, una edició especial o alguna cosa així, doncs m'agrada comprar-me-la.
Jo crec que al final entendrem el perquè del polifriqui. Crec que al final de l'entrevista ho entendrem. Dèiem que els llibres van ser el teu refugi en una etapa que vas viure d'una manera, podríem dir que hostil,
sí.
L'etapa de l'escola. Tu com la recordes?
Malament. Malament, negativament.
Ho vas passar malament?
Ho vaig passar molt malament. Avui dia es diria que jo vaig patir bullying. Llavors era... És que no et saps fer fort.
Ja.
I tira endavant que això són tonteries. Això és el que em deien a l'escola. Per sort, tenia uns pares que ho entenien perfectament i que em donaven tot el suport del món. Però va ser una etapa molt dura, molt dura. Jo, bueno, dic que és una etapa que em va marcar. El que sí em va fer una persona tremendament sensible a la injustícia i al dolor dels altres. Precisament perquè el vaig patir. I llavors, doncs bé, doncs va ser una de les raons que, per les quals la meva trajectòria professional durant molts anys va tirar cap a aquest sentit.
Tu ara ets llibreter professional, consideres que d'alguna manera ho has estat sempre? Vull dir, ja dius que de ben petit llegies aquests llibres que per edat diríem que no tocaven. Sí.
També llegia còmics i llegia... Alfred Hitchcock i els tres investigadors, Vull dir, llegia de tot el que em queia a les mans.
Però aquest esperit de llibreter, et va sorgir amb posterioritat per aquest amor als llibres o...?
No, jo crec que sempre l'he tingut, una miqueta sempre l'he tingut, i sempre m'ha agradat el fet de recomanar un bon llibre, el fet de suggerir... Perquè penso que és això un llibreter. Un llibreter no és algú que entres en un lloc, et ven un llibre i s'ha acabat. El llibreter... L'autèntic llibreter és la persona que sap preguntar-te qui ets i per qui és aquest llibre i què li agrada fer. No em diguis llibres que li agraden. Parlem de sèries, parlem d'aficions, parlem de... I a partir d'aquestes preguntes anar conduint cap a aquell llibre que t'emocionarà, que t'arribarà, que et farà sentir especial. Això és un llibreter. I això sempre m'ha agradat fer-ho. També perquè com m'apassionen i m'encanten, doncs mira, és molt fàcil.
I què ha de transmetre un bon llibre?
T'ha d'arribar al cor. Mira, quan hi ha una dita que m'encanta, que és, diu que si surts indemne d'un llibre és que no t'ha arribat.
Ostres, això és dur, Sí. Vull dir que és potent,
Sí, 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 però és que és així. Un llibre de veritat t'ha de canviar en certa manera. T'ha de fer veure coses noves, t'ha de fer entendre el món des d'una altra òptica. T'ha de permetre caminar una milla amb les sabates d'una altra. I això és molt important en un llibre. Després hi ha els llibres per estudiar, hi ha els llibres per aprendre coses. Aquí no,
sí,
el canvi és purament intel·lectual. Però un llibre que no t'afecta emocionalment, igual no val la pena.
Ho estic pensant, eh? I, sí, sí, ara estic pensant en llibres que hagi llegit, a veure, per fer aquesta valoració que ara
el que
m'estaves
que,
indicant.
Aviam, no tot ha de ser tan profund.
No, no, és ja, dir, per és exemple, difícil, eh?
A tots ens agrada, bueno, no sé que siguis al·lèrgic o alguna cosa, ens agrada allò, una mariscada i caviar i un cava boníssim, ens agrada,
vols
oi?
Vols dir lo bo.
Exacte.
Sí.
Però de tant en tant vas al McDonald's i et menges una hamburguesa del McDonald's.
I no fa mal.
I no fa mal. I no passa res. Mm-hmm. Doncs el mateix. No tot té per què ser superintens i superprofund. De tant en tant, una bona novel·leta d'aquelles de passar l'estona i de, vinga, va, un passapàgines d'aquests...
Clar, perquè jo m'imagino que tu també hauràs de llegir molta cosa per saber de
Correcte.
Què va quan t'arriba a les teves mans, mm-hmm. no? Per descobrir-ho has de poder llegir.
Sí. Aviam, en profunditat, a l'any acostumo a llegir de l'ordre d'uns 50-60 llibres l'any. Si conto els que llegeixo en plan en diagonal, llavors afegiríem uns 50 o 60 més. La meva dona ho fa millor. Ella arriba als 150-200 llibres l'any.
Mare meva... Déu-n'hi-do. Abans comentàvem que t'has dedicat també a altres coses. Vas ser mestre i, de fet, diguem que ho vas començar a provar quan tenies 14 anys,
sí.
Ajudant el teu pare.
Sí, el meu pare tenia aquí a Sant Cugat un despatx de psicologia. Ell era, perquè està jubilat, però psicòleg infantil i mestre. I, bueno, amb 14 anys, doncs, el típic, hem d'ajudar a casa, doncs jo em vaig posar, doncs, primer, potser, començava... corregint test i allò marcant resposta correcta i incorrecta, que ara es passen per l'ordinador, però llavors era agafaves un patracot de fulls i anaves mirant les respostes i tot això. I, bueno, després donant classes amb ell i treballant amb nanos des dels 14 anys i fent exercicis i fent coses amb els nens. De fet, jo em vaig fer mestre per una bronca amb el meu pare, que és molt divertit.
Ah, sí?
Sí.
I
perquè,
com va ser això?
Bueno, jo vaig començar periodisme. Vaig començar periodisme, quan vaig acabar el COU, el que ara seria segon de batxillerat,
sí.
Vaig fer periodisme, vaig començar periodisme, i a mi el que m'agradava era la ràdio i la fotografia, i com allà ni ràdio, ni fotografia, ni tele, ni cinema no es feia res, o es feia molt poquet a la carrera
cap
de periodisme,
al final,
llavors
al final,
a quart, cinquè,
sí.
Tenies alguna assignatura.
Uh-huh.
Doncs em vaig desencantar, vaig deixar periodisme, em vaig posar a treballar amb altres coses, i vaig deixar els estudis. I continuava treballant amb el meu pare, això sí. I un dia el sento el meu pare renegar després d'una classe amb dos nanos particularment complicats i d'estar treballant amb ells, preparant uns exàmens que tenien i tal. I el sento renegar com no l'havia sentit renegar en ma vida, quan ja havien marxat els nens i me'n vaig al despatx i dic, papa, què passa? Què he fet? I, no sé, l'he espatllat d'alguna manera, els he dit alguna cosa que no tocava. O... I se'n va girar i em va dir, però que no veus que has nascut per això? Que no veus que el que... tu millor saps fer és ensenyar amb els nens? Per què no fas magisteri? I llavors vaig dir, ah, bueno, mira, provem.
I vas provar magisteri?
Vaig provar entrar a magisteri, vaig començar, els 3 mesos m'havia enamorat de la professió de mestre, vaig fer la carrera i l'any següent de la carrera ja estava treballant. Estar treballant 20 anys com a mestre.
I després ho vas deixar?
Sí. Jo penso que la vida, una ha d'anar canviant, una ha d'anar...
Ha d'anar cremant etapes.
Sí, sí, i aviam, jo havia estat durant 20 anys, vaig ser molt feliç fent de mestre durant 20 anys, però començava a tenir la sensació de, no sé dir-te en català, de hastío.
Sí, sí.
De dir, és que cada vegada és igual, cada vegada és igual, cada vegada és igual. I llavors em vaig plantejar que havia de fer un canvi, vaig plantejar-me muntar un negoci que no ha sigut el que he muntat al final, que era muntar una botiga de jocs de taula aquí a Sant Cugat, perquè també m'agraden molt els jocs de taula i els jocs de rol, bon, ja ho saps.
Sí.
I bueno, em vaig trobar amb l'oportunitat de que la meva dona treballava en una llibreria des de feia molts anys i el propietari de la llibreria la volia traspassar. I vam dir, aquesta és la nostra. Vam comprar la llibreria, ara ja fa 4 anys i mig, i aquí estem, al celler de llibres.
Uh-huh. I què et anava a dir? De què... Eres professor de què? Quina assignatura feies?
De primària, jo feia de tot.
Ah, feies de tot.
El mateix donava anglès, que matemàtiques, que castellà, que català, que me'ls emportava a esquiar, que... el que toqués. A mi m'agradava tot. Jo, la veritat, sempre m'he considerat un tot terreny. Donava classes de fotografia amb els més grans, amb els de secundària, feia... Bé, jo què sé, el que em caigués a sobre i una mica més, perquè m'agrada molt.
I escolta, sent la teva passió als llibres, escriure, no t'ha donat per escriure mai?
Sempre, sempre, he escrit sempre, però em fa molta vergonya.
I jo com és?
Escric poesia, escric contes, escric...
I no has publicat res?
No m'he atrevit mai a ensenyar-ho. Vaig recitar una vegada dos poemes meus en un recital de l'escola, perquè ens van demanar un Sant Jordi, a l'escola on jo estava, cada Sant Jordi es feien recitals, i jo era dels que recitaven poemes cada any, perquè m'agrada molt la poesia. I un any van dir, vinga, farem sobre profes de l'escola que escriuen poesia. I que hi ha la cara de vergonya, tota la vergonya que no havia passat mai. Mira que recitàvem davant d'una pila de gent i tal, mai m'havia fet vergonya, però recitar dos textos meus, mare de Déu, senyor, no.
I què has fet amb aquest material que tens?
Està allà guardadet, amb un arxiu, encriptat.
És possible que algun dia surti la llum.
Sí, mira, si no...
Podria ser.
Com el Tolkien, quan em mori, arribarà la meva filla i ho vendrà. Vull dir, no traurà dos duros, però bueno.
És que, clar, tu no saps el que tens allà. No. Perquè tu valorar el que tu fas, clar, ho fas des d'un punt de vista tan subjectiu...
Sí, correcte.
Que...
Correcte.
I no t'has atrevit mai a mostrar-ho a ningú perquè...
Sí, hi ha hagut persones molt puntuals, molt senyalades, que ho han llegit. Hi ha qui li ha agradat, hi ha qui m'ha dit, és que jo la poesia no l'entenc. Bueno, doncs ja està, no passa res.
Sí, sí, això és igual que quan te'n vas a una exposició i exacte. Vas a veure uns quadres, a veure, és que, o un vi, o estàs provant aquí, un vi. Escolteu, que és que no has d'entendre res, has de saber
has
si
de
allò... Exacte, si allò et transmet alguna cosa o no, si et fa pessigolles, si t'agrada el gustet o... Però vaja... tornant a la professió periodística, que ja hem dit que vas abandonar la carrera, perquè la teva passió era la ràdio, no?
Sí, m'agrada molt el món de la ràdio. Vaig començar, estem parlant de fa 30 anys igual, no? 30 i pico, jo què sé. Érem molt joves, Carme, érem molt joves. I dic érem perquè també hi eres, tu, allà.
Sí?
Sí, estaves tu, estava la Maribel Cayuelas, estava la Susana Griso, estava... el Rogeli, estava el Xavi Fornells, el Mike Ribalta, mare de Déu, érem una bona tropa.
Estem parlant del carrer Sant Jordi.
Carrer Sant Jordi. Un estudi petitet que allà...
Sí, no, és que jo vaig estar abans en un altre que era més petitet.
Sí, encara més petit.
Tu aquell no sé si el vas conèixer.
No, amb aquell no vaig arribar.
I ara, escolta'm una cosa, la teva primera, diguem, incursió en el món de la ràdio va ser llavors, i què feies?
Mira, vaig començar fent una col·laboració amb el Rogeli, perquè des d'aquí una abraçada ben forta al Rogeli, que me l'estimo molt, que ara acaba de treure un llibre meravellós.
Sí, vam parlar amb ell fa setmana passada o l'altra, sí.
Doncs em vaig plantar un dia allà a la ràdio i vaig dir, jo vull fer alguna cosa de ràdio, jo... I el Rogeli em va dir, bueno, tu de què saps parlar? Dic, jo de cinema i televisió. I em va dir, doncs vinga, faràs una estoneta de cinema i televisió un cop a la setmana amb mi. I vam començar així. Llavors em vaig ajuntar amb un noi que hi havia per allà molt maco, es deia Mike Ribalta, i vam començar un programa de cinema, amb el Mike, fent aquistiscopi, encara me'n recordo el nom.
Fent aquistiscopi, i tant,
I res, i el que passa és que, bueno, coses que té la vida, em va tocar anar a fer la mili. Llavors, clar, es va acabar la ràdio, es va acabar la feina, se'm va acabar tot.
Però a mi, tu, hi vas anar voluntari?
No, vaig anar perquè em tocava.
Tocava.
Podria haver objectat, podria haver al·legat la vista, podria haver al·legat moltes coses... Però per principis vaig voler fer-la, perquè com jo m'hi oposava al servei militar...
Però tu ets antimilitarista, no?
Completament, completament.
Llavors?
Jo penso que una persona no pot criticar allò que no coneix. Ah. Llavors, per fer una crítica has de saber què és allò al que t'enfrentes.
I quan vas sortir, què vas pensar?
Que estava d'acord amb les meves idees del principi, que jo no servia per res i que era la pèrdua de temps més gran de la meva vida. Però bueno, què hi farem?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara sí, que és veritat, eh? Vull dir que les coses, per saber de què van, les has de provar per tenir la teva pròpia opinió.
Clar, sí.
Però si així com la teva experiència podria servir per molts altres, no? Vull dir
si
s'ho volen estalviar...
Però, no, jo estic completament d'acord amb que la gent amb coneixements o experiències prèvies decideixi que jo no va amb ells, perfecte. Però jo era d'aquelles coses que havia sentit a gent que parlava meravelles, sobretot gent més de l'edat del meu pare... Ai, és que l'Emili us fa molt bé, ai, és que us... I jo vaig estar allà, vaig dir, doncs de bé no me n'ha fet cap. Vull dir...
Eren altres generacions, també.
Vull dir, i amb altres valors, vull dir, no combregava amb els meus valors.
I parlant de valors, tu també vas tenir intencions d'entrar en política? I ho vas fer?
Bueno, sí.
Mare meva, tu has fet una mica ja de tot,
Jo sóc un cul de mal seient, ho he sigut sempre.
Sí, vull dir, a mi m'agrada... Castelletes.
Vull dir, s'ha de provar tot en aquesta vida. Jo
I
vaig
què,
estar...
la política?
Bueno, no em va agradar, no em va agradar. Jo tenia molt, molt el... pensava molt en aquesta idea del servei als altres, d'ajudar els altres, de veure com es pot... Sempre m'ha agradat la idea d'ajudar els altres. Llavors, doncs, bueno, vaig pensar que la política era una opció, vaig tuntejar amb 4 partits polítics diferents, 6 mesos a cadascun, i vaig decidir que la política no m'agradava, perquè sí que, tot i que els ideals hi són allà, el problema és que, de facto, el que et trobes és que hi ha enveges, que hi ha gent que vol escalar per agafar el poder, hi ha... Bueno, el que passa en qualsevol organització humana. Però em vaig decebre molt, em vaig decebre molt, perquè jo tenia aquesta idea mitificada, potser, de la política, la idea que té, doncs, un nano de 18 anys, de que la política és algú excels i que serveix per canviar el món, no? I vaig veure que no, que eren senzillament persones, i que, amb tot el meu respecte, perquè hi haurà polítics meravellosos i molt sincers i molt honestos i que es deixaran la pell per ajudar els altres, però també n'hi haurà molts que no ho són. I...
Ostres, Pablo, i ara, si no es pot canviar el món a través de la política, de quina manera ho canviem?
No estic d'acord. És a dir, sí que es pot canviar el món a través de la política, però hem de començar per canviar els polítics.
Ah, vale.
Clar, llavors, a mi em surt... Jo, el que passa és que saps què passa? Et diuen que amb l'edat et fas més conservador. Jo crec que amb l'edat... Jo crec que amb l'edat m'he fet encara més radical.
Més rebel.
Sí. Llavors, jo crec que realment cal un canvi... Però cal un canvi... d'alt a baix, és a dir, s'ha de fer un canvi radical i s'ha d'aconseguir que un polític hagi de respondre pels seus actes, i si tu incompleixes una promesa, al carrer i fora, i ja està. Vull dir, tu has promès que hi hauria tants llocs de treball, no ho has aconseguit, ei, fora, perquè si jo estic en una feina i dic, no, faré 30 hores de treball a la setmana i en faig 20, a les dues setmanes me'n vaig al carrer perquè no estic complint amb els objectius. Pues aquí el mateix. No, aquí resulta que no, són 4 anys. Clar, a mi m'agraden... Hi ha determinats sistemes polítics amb els quals el diputat, un cop al mes, ha d'anar al poble d'on ha sortit com a diputat, o a la població,
sí,
i està 4 hores en una oficina oberta al públic amb la qual, a la qual la gent ve i li tira en cara, o li demana, o li exigeix. Jo penso que això canviaria moltes coses aquí.
Clar, és que si l'avaluació que pot fer la ciutadania de la gestió política és cada 4 anys...
Poca avaluació és. Poca avaluació és, perquè a més la gent s'oblida. I una altra cosa, tenim amb els països mediterranis en general, i especialment aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat, aquí la gent és d'un partit polític com qui és d'un equip de futbol o d'una religió. És a dir, jo sóc del... Sí. Posi vostè el nom del partit que vulgui, ben, això tot és igual. I ja ho era quan era petit, i ho eren els meus pares, i no sé què, i...
Sí, per tradició familiar.
Clar, vull dir, però després agafes i preguntes, dius, vale, però aquestes eleccions a qui votarà? No, amb aquest, ja t'he dit que sóc d'aquests. Bueno, però quin programa porten? Què és el que proposen? Ah, no sé, no, ah, no sé, no. Que estàs triant el teu futur i els dels teus fills? Bueno, doncs pues, això és el que a mi em rebenta.
I tot i aquesta, no sé la paraula que has fet servir abans, bueno, aquesta decepció que plana en l'ambient en general, sí, no? Que poden tenir els votants, tu què els hi dius als que decideixen no votar, perquè total si
malament,
no passarà el mateix?
Malament, 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 hem de votar. El nostre sistema és molt imperfecte, però és el millor que tenim ara mateix. Hem de votar per intentar canviar les coses. Perquè com no es produirà una revolució, perquè no es produirà, perquè afortunadament no passem gana, i afortunadament no se'ns està morint la gent als carrers, i desenganyem-nos, les revolucions es produeixen quan la gent passa gana i es mor als carrers. Llavors és quan realment la gent diu, bueno, s'ha acabat, ja no tinc res més a perdre, tu, doncs mira, em tiro al carrer i que sigui el que Déu vulgui. Llavors el que hem de fer és votar aquelles persones que considerem que representaran millor el que volem canviar. I moltes vegades és un vot que de vegades anomenem inútil. Bueno, però si aconseguim que una veu d'aquelles que no acostumem a sentir amb la política tradicional i que pot intentar donar altres punts de vista arribi a tenir raó, doncs home, és una victòria. A part una altra cosa, en aquest país ens hem tirat molts anys, i no parlo només de la dictadura de Franco, molts anys que votar era una cosa, vamos, impensable. Hòstia, ara que podem, home, aprofitem-ho. Encara que sigui per votar nul. Però abstenció mai. Mai, perquè l'abstenció és el passo del que passi. És el no m'importa qui surti endavant, no m'importa quines idees triomfin. No, 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 no. Ens ha d'importar i molt. Molt.
Mm-hmm. Escolta, descartes, diguem, la política,
sí,
perquè ja veus sí, que no sí, et fa sí, el sí, pes, i trasllades les teves intencions de servir a una creació, a la creació d'una fundació que tracta amb joves en situacions complicades,
sí,
mitjançant l'entreteniment amb sí, els jocs de taula.
Correcte.
I de rol.
Correcte.
Explica'ns aquest projecte, com comença i què fa.
Això, mira, va començar amb un club de jocs de rol que hi havia aquí a Sant Cugat, que era el club del joc a sac, que estàvem allà a la Casa de Cultura i érem quatre amics, com qui diu, i bé, jo vaig proposar un any, vaig dir, estava a la Junta i vaig dir, mira, aquest any anem a fer unes jornades benèfiques, anem a intentar recaptar diners per la campanya d'un nen una joguina del grup de joves de la parròquia i pel casal Sant Josep Oriol, que estava a Rubí, que era un centre d'acollida de menors que estaven tutelats fora dels pares per raons diverses.
Sí.
Es van apuntar, vam dir que sí, clar, érem un quatre amics del que llavors era un poblet de Sant Cugat, eh? Bueno, vam començar a demanar ajuda, vam estar fent coses, tal, vam aconseguir el primer any, que per nosaltres va ser un exitazo, vam aconseguir 900 euros. Llavors eren 150.000 pessetes, que déu-n'hi-do 150.000 pessetes l'any 95, per
sí,
el que donaven,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Vam comprar joguines, vam comprar roba, vam comprar bambes, jo recordo especialment una nena a la que no ens podíem apropar perquè érem tot nois els que havíem anat allà al centre de Sant Josep Oriol, i era una nena que veia un home i es fotia, vull dir, superlluny, no? Clar, ens va explicar l'educador que és que el seu pare cada cop que arribava, com arribava fins a dalt, doncs el primer que feia era donar-li un parell de guantades o una puntada de peu o el que sigui. Vull dir, clar, per ella la figura de l'home era algú que la pagava, que la maltractava, que li feia mal. I tu no saps el que significa posar-li una nina a les mans d'aquella nena i veure-la somriure per primer cop. Llavors va ser el dia que vaig dir, això s'ha de fer més gran. Però, bueno, coses que té la vida, això es va anar allargant, diverses complicacions, em va sortir feina. I a l'any 2003, un company amb una llista de correu d'internet em va dir, ostres, me'n recordo jo que vau fer el 95 i el 96 a Sant Cugat, quina pena que després no es pogués continuar, ojalà ho recuperéssiu. I vaig dir, sí, però si ho recuperem ara, és que hauria de ser molt més gran i us hauríeu d'apuntar tots. I va sortir un munt de gent dient, Pablo, si ho arrenques, tirem amb tu. I vaig pensar, bueno, provem.
Va ser quan es va crear la ONG?
Correcte.
Aquesta fundació?
Llavors, això va ser durant el 2002. Vaig començar a parlar amb editorials, que jo havia treballat amb ells fent traduccions i col·laborant amb diferents tasques, i em van dir, sí, el que vulguis, què vols? Vols llibres? També amb llibres. Vols jocs? També amb jocs. I mira, i ara mateix som 180, 180 i pico socis repartits per tot l'estat espanyol, uns quants fora de l'estat espanyol.
Mm.
Hem repartit amb diferents causes més de 240.000 euros i seguim treballant. Jo ara mateix torno a ser president i mira, picant pedra, intentant sortir endavant amb l'any tan complicat que tenim.
Com es diu aquesta ONG?
Ayudar Jugando.
Ayudar Jugando.
Ayudar Jugando.
Mm. Abans ho has comentat, entre les moltes coses que ja estem veient que fas, jo estic descobrint alguna, eh? I mira que et coneixia,
sí,
però algunes
fa anys.
Les estic descobrint. Encara queda temps per fer altres coses. Has parlat
sí,
abans de la fotografia.
Mm-hmm. Adoro la fotografia, m'encanta. Gaudeixo moltíssim d'ella. És una passió que neix cap a l'any 96-97, començo a tontejar. Sempre m'havia agradat el tema de la imatge, el cinema, el còmic, m'encanta, les obres d'art. Però diguem-ne que jo tinc dues mans esquerres, o sigui, això de dibuixar no era per mi. I llavors, doncs, bueno, descobreixo que, bueno, m'ho passo molt bé fent fotos, com tothom, i em vaig comprar la primera reflex.
Ai, que ho sabia. Estava esperant.
I llavors, sí, sí. Bueno, vaig començar a practicar i em va ajudar molt una cosa que es diu YouTube. Quan va aparèixer el fenomen de YouTube...
Sí, per fer tutorials.
Clar, perquè els cursos de fotografia... Clar, jo no tenia un duro. Els cursos de fotografia són cars, i més si són una miqueta bons i tal. I per sort, com parlo anglès, A YouTube van començar a aparèixer tota una sèrie de gent que feia tutorials de fotografia i que em van ajudar molt a veure amb el tema de... Vale, jo veig aquesta foto i sé que m'agrada, però com ho han fet? Quins paràmetres han fet servir? On han posat el llum? Com ho han... vull dir, anar trobant els truquets. I vaig començar fent una miqueta de tot. M'agradava molt la fotografia urbana, molt la fotografia de paisatges, però vaig descobrir que la meva passió era la fotografia de persones.
El retrat.
Sí. No només el retrat. Retrat, fotografia social... És a dir, allò on la persona sigui el protagonista, no? Mm. I perquè penso que és el més important que tenim en aquest món, les persones. Llavors, pues, bueno, com a mi m'encanten les persones, pues, la meva fotografia es centra en les persones.
I tu em podries dir alguna fotografia que recordis especialment, perquè dius, és que aquesta realment concentra l'essència d'allò que jo o capta...
Uf, hi ha moltes.
De que hagis fet.
Aviam, tinc alguns retrats... Jo, sobretot, per exemple, el que he publicat han sigut sobretot retrats. Sí que he fet fotos de Sant Cugat, m'agraden molt les fotos que he fet de Sant Cugat, però m'agraden més per un tema emocional, no? Vull dir, perquè és el meu poble, el sento com a meu... Jo, mira, a la Seu d'Urgell et diuen que ells miren el Cadí i tremolen d'emoció, no?
Mm.
Jo miro el monestir i em passa el mateix. Vull dir, jo miro el monestir i me'n recordo d'aquell monestir on entràvem els de Sant Cugat, quan no estava com ara, ni mosaïtzat ni res, i jo me'n recordo d'entrar al monestir a tocar la guitarra o a estudiar, perquè el claustre s'estava tranquil.
Mm-hmm.
Vale? Però sí que recordo algunes fotos d'algunes persones... Sobretot perquè arran de fer fotos estableixes una connexió molt, molt propera i són... Doncs potser estàs 4 hores fent fotos i jo no sé estar fent fotos de posa't així, posa't així, sinó que anem xerrant. Perquè a mi el que m'agrada és quan faig la foto treure la persona. A mi m'és igual que una persona sigui una supermodel o superguapa o més, això tant més. A mi m'agrada treure l'essència de la persona. I hi ha hagut unes quantes, no ho sé, no sabria dir-te, no? Però hi ha hagut unes quantes fotos
t'he posat, que... T'he posat en un compromís, perquè deus tenir unes quantes i ara no pots ni triar-la.
No.
Una altra branca que has experimentat és la música.
Mm-hmm.
Però dius que ho fas de tant en tant, eh? Que el que fas és fer malbé cançons amb guitarra.
Sí, rasco cordes. M'agrada molt, m'ho passo molt bé, però m'ho passo molt bé... Perquè la guitarra és... No, la música no deixa de ser una altra manera de comunicar-te. A mi m'encanta la música. Jo sempre tinc... Soc d'aquells que paga Spotify, perquè no vull que em molestin els anuncis quan estic escoltant música. I el mateix estic escoltant la novena de Beethoven com puc estar escoltant els Kiss, o puc estar escoltant l'últim èxit de la Katy Perry, depèn del moment, no? Vull dir...
Sí, que ets molt eclèctic, també.
Tremendament, tremendament. Hi ha determinades músiques que no m'agraden, però perquè no connecten amb mi. O sigui, el reggaeton, ho sento, no m'agrada. No connecto amb aquell estil.
Mm-hmm.
Però, clar, vull dir, quan una cosa t'agrada... Però el meu grup preferit de tots els temps és Queen. Vale? Per mi Queen és el millor que hi ha passat a la música rock amb aquesta humanitat. I el que vaig fer, doncs, mira, doncs vaig agafar... Ma germana tenia una guitarra que no la tocava perquè es va cansar després de provar-ho 3 dies. Li vaig robar la guitarra, vaig comprar un llibre amb totes les cançons de Queen amb acords i em vaig posar a veure com es feia això dels acords. I vaig aprendre a mig rascar la guitarra. I llavors el que m'agradava molt era, doncs, per això, no?, amb un grup d'amics o amb els meus alumnes, quan anàvem de colònies, doncs m'emportava la guitarra i vinga, fèiem cançons i cantàvem.
Foc de camp i guitarreta,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Sí, però res cumba, és que és curiós, eh? Perquè aquí sí. Normalment és la cançó típica, vale? Cumballà i tal, i jo els hi tocava, els hi demanava, a veure, cançons que us agradin d'ara, aquesta, i jo mirava quines podia fer jo amb la guitarra amb els meus magres coneixements, i les fèiem, i fer pues, Firework de Katy Perry amb els nens cantant a tot drap, que el que menys se sentia t'asseguro que era la guitarra, eh?
Home, perquè... ja ho imagino.
Però bueno, escolta, ens ho passàvem superbé. I per mi la música té aquest component, no? Perquè és igual amb quin idioma estigui, ens uneix.
I aquí també hi havia tutorials de YouTube?
També hi havia tutorials
de YouTube. Per la guitarra?
Sí, però no el vaig fer servir molt perquè aquí sí que reconec que tinc poca paciència amb això de la guitarra i acabava dient, és igual, ja improviso algo.
Mare meva, i a tot això, clar, un dia té 24 hores.
Mhm.
I tu dorms quantes?
4 o 5.
Només?
Només.
Però si encara no et toca, no ets tan gran.
Ja, però bueno, ho he dormit sempre, 4 o 5 hores. Sí que et reconec que la meva qualitat de vida des que vaig deixar la docència ha guanyat molt, perquè al tenir la llibreria el tracte amb la meva dona i amb la meva filla, som els tres que portem la llibreria, és una llibreria familiar, i el que el tracte és, jo estic a la botiga a 8:45 del matí per obrir a 9, posar en ordre, tal qual, a 9 obrim, però després a anem a dinar a casa a 2 i de 3:30 a 4:30 o així faig una horeta de migdiada i això he guanyat una qualitat de vida, uf, recupero les forces completament. I llavors baixo, en canvi de baixar a 5, doncs baixo a 5:30, a 6.
I escolta'm una cosa, algun projecte, perquè alguna cosa deus tenir entre mans?
Unes quantes.
Clar, és que no em crec sempre. Que després de tot aquest historial, ara el Pablo Jiménez doncs es dedica a la llibreria i a fer aquest podcast dels polifriquis.
Bueno,
i...
ara mateix estic ficat amb 4 podcasts.
Ah, sí?
4. Estic amb Zero en Cordura, que és el programa mare d'on va néixer Polifriquis i que ja porta 4 anys funcionant. Estic a Polifriquis, aquí a Ràdio Sant Cugat, i que després també ho posem a disposició en podcast. Uh-huh. Estic amb un molt maco, amb un projecte que es diu Bebé a Mordor, BAM, és un portal d'oci alternatiu familiar amb la qual cosa molt més orientat a les famílies amb nens, amb el qual pues, parlem de, doncs això, de tots aquests temes que ens agraden, però més orientat cap als nens i cap a gaudir en família. I hem arrencat ara fa res un podcast. I després, amb aquest... Clar, jo estava col·laborant amb BAM fent articles sobre la lectura i motivar els nens a llegir, com aconseguir que llegeixin i com evitar que ho deixin, no? I arran d'això va sortir la idea del podcast i hem arrencat en un podcast. I estic en un quart podcast, del qual encara no puc parlar, perquè no ha sortit ni el número 0, que espero que surti ara al desembre, i res, i escolta, i més projectes i coses que hi estic escrivint, una cosa que espero que sí que es publiqui, que és un joc de rol, però ja porto 2 anys barallant-me amb ell i no m'acaba d'agradar i sempre vull canviar coses i em passa una mica com amb la fotografia, que quan estic treballant un retrat sempre trobo, ai, és que hauria de retocar, ai, és aquesta zona de la pell, ai, és que aquesta llum... Doncs m'està passant una miqueta això, però bueno, jo tinc l'esperança de que al llarg de 2021 veurà la llum.
Bé, doncs...
I més coses.
No,
més.
Ja, si veig que no... No, és poliocupat, eh?
Poliocupat.
És poliocupat, perquè...
La meva àvia em deia, tu el dia que et caigui caigui el sostre de casa no t'enganxarà dins res.
Ja, i tant. Escolta, abans deies que, bueno, una de les millors coses que ha pogut fer la música és tenir un grup com Queen. Uh-huh. I, clar, estem arribant al final de l'entrevista i inevitablement la teva tria té a veure amb aquest grup, no?
Oh, que gran. Meravellosa. La millor cançó de tots els temps.
Jo t'he de dir que, veient aquesta pel·lícula de... Va ser l'any passat?
Sí, l'any passat.
Sí? És que ara ja he perdut la noció del temps. Bohemian Rhapsody, jo els vaig descobrir del tot, eh? I pensa que ja, bueno, tu ja saps que porta molts anys, aquesta colla. I que els has escoltat, però parant atenció a la història i a com es van crear les cançons d'aquest grup, va ser realment una descoberta.
Són increïbles.
Acabarem amb Bohemian Rhapsody, de Queen, no?
Sí, doncs tant. Meravellós per acabar.
El compartirem amb tu. Pablo, un plaer.
El mateix dic, Carme.
Que vagi molt bé, bona tarda.
A reveure.
Adéu. My time.